Camins.
Donem la benvinguda a la cinquena estació de l'any, el Veronyo. El Veronyo. Època on pots prendre't un granissat de moniato, anar a buscar bolets en banyador i xancletes, menjar-te un massapà en un quiosquet a la platja, prendre gelats de castanya, matar mosquits amb una bufanda i, si seguim així una mica més de temps, fins i tot batuts de polvorons. Feliç Veronyo a tots i a totes. Que sóc imaginatiu. Bona vesprada. Espera, què?
Sí, que fa gràcia. A veure, és trist perquè ens hem carregat el planeta, però fa gràcia.
Però és graciós igualment.
És graciós igualment, sí.
Podem riure. Bona vesprada d'aquest dijous 27. Avui ho he dit bé, que ningú s'espanti, perquè ahir quin show amb la data. Dijous 27 d'octubre del 2022, dia 1 després de Verónica García Morales, de la calavera literària, de la seva reflexió, del seu tempo, del seu accent mexicà que ens enamora i de tot el que ella ens dona. I dia 1 també després de que Laura Polo Dalfó un altre cop ens portés un tema amb aquesta inquietud social que ella té, amb aquesta visió especial de la vida. La veu dels informatius del cap de setmana també fa les seves incursions fantàstiques al Camins a ir parlar-nos d'un tema molt seriós i molt dur, una mica invisibilitzat per la societat, com és la pèrdua d'un nadó. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimecres i de qualsevol dia, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per la gran Maria José Mendoza, que fa una estona feia aquí a la peixera un ball allò una mica abierto hasta l'amanecer, una mica Salma Hayek. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @caminsestel i a Instagram caminsestel i en directe a l'aplicació Radio Estel Oficial, el Tinder i al web radioestel.cat. Si no ens trobeu, és que no poseu interès, perquè estem a tot arreu. Avui, dijous, nova edició de la Macedònia de la Ràdio. La Macedònia, Carla, la Macedònia de la Ràdio. Per començar, vermú de l'actualitat de la mà de Carla Buigas, de Pere Juventí Balcells, que ja ha fet aquesta invasió de camp per començar, dient que li feia gràcia a la meva imaginació. Després, tot seguit, entrarem una mica en profunditat en un tema que em té fascinat, per cutre i per interessant. Ja sabeu, tot l'enrenou de Joana Masdeu, aquest perfil de Twitter fals per defensar el diputat Francesc de Dalmases, que ara ho ha deixat tot menys ser diputat, justament. Un capítol més del culebrot venezolano que és Junts. Doncs bé, volem conèixer una mica més sobre aquestes estratègies digitals tant de Mortadelo i Filemón, i hem quedat amb dos experts, Teresa Sigues, periodista especialitzada en comunicació i estratègies digitals, i Carlos Guadian, politòleg especialitzat en reputació online. A veure què ens expliquen, què ens interessa. I a la part final del programa, nova edició d'Economia en Valors, amb l'home més guapo de Catalunya, en la seva franja d'edat, Salvador Aragonès, que ens informa i ens donarà vidilla, tot per gentilesa de la Fundació La Caixa. Sigueu benvinguts a la tarda nit de la casa, des d'ara i fins les 9, Paula toca el piano, Ferran la zambomba i jo als micròfons, la banda de Camins.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. I feel pretty good. Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Twitter Catalunya, ara us ho explicàvem en l'informatiu, ha viscut en les últimes hores el que es coneix com una campanya de comportament fals coordinat al voltant del cas de Francesc de Dalmases, que va intimidar la subdirectora de Fax de TV3. Al vespre del dimarts 25, una usuària de Twitter anomenada Joana Masdeu va penjar un llarg fil en què explicava que discussions pujades de to entre periodistes i polítics n'hi havia hagut sempre i que el cas de Francesc de Dalmases al Fax era un de tants. Diversos periodistes parlamentaris van fer broma i han cridat l'atenció al voltant del perfil de Joana Masdeu, comentant que no l'havien vist mai ni havien sentit a parlar, i fonts parlamentàries han confirmat que ningú amb aquest nom havia estat acreditat per treballar al Parlament, tot i que la seva foto de perfil era la sala de premsa de la Cambra Catalana. Després d'això i d'aquest comportament s'ha parlat de que és un perfil, aquest de Joana Masdeu, que estava vinculat, un perfil fals, que després va desaparèixer, es va tancar al telèfon mòbil de Rai López Calvet, col·laborador estret de Laura Borràs. Calvet, per la seva banda, ha negat a diversos mitjans, sense donar declaracions directes, que ell tingués qualsevol vincle amb aquest compte. Per parlar d'aquest tema, d'aquests perfils falsos, d'aquestes tècniques de publicitat, de tendències d'opinió, d'intentar remar a favor d'una tendència, hem contactat amb dos experts. Tenim a l'altre costat del fil telefònic Teresa Sigues, periodista especialitzada en comunicació i estratègies digitals. Teresa, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres. I tenim també Carlos Guadian, politòleg especialitzat en reputació online. Carlos, bona vesprada.
Bona nit, Rafa.
Gràcies per estar amb nosaltres, perquè és que a mi aquest tema, des de que va sortir, evidentment no és el primer cas que veiem, ja ho hem vist en altres ocasions, aquestes tècniques, no?, de crear perfils falsos. Però és que en aquest cas em sembla tan espectacular que tenia ganes de comentar amb experts com funciona tot això. Per exemple, intentar crear corrents d'opinió amb perfils falsos a les xarxes s'ha convertit en una pràctica habitual en la comunicació política digital. Per exemple, Teresa, ens podries contestar si això és habitual?
Sí, bueno, a veure, el primer que m'ha de tenir clar és diferenciar, no?, una mica entre troll o bot, perquè moltes vegades queda... Sí. No acaba de quedar del tot clar, no?
Val.
Els trolls són darrere ja persones, no? Es fan passar per alguna persona i els bots és allò que són automàtics, que responen tots junts a un missatge, etcètera, per simplificar-lo moltíssim.
Sí.
Què passa? Que aquests trolls moltes vegades són fàcilment localitzables o identificables perquè és allò que tenen un nom i mil números darrere del seu usuari, per exemple,
sí.
o fan servir fotos que no es veu la cara mai, no? Com era el cas que comentaves a hores d'ara. Però, clar, se fan servir habitualment en comunicació política o en activisme polític. Bueno, malauradament estem veient que són... O sea, no podem donar-li l'esquena, no? És una cosa que està ahí i que, per tant, hem de saber què està i com afrontar-la. Quines causes, no? Quines són les conseqüències, millor dit, d'allò que... De la seva actuació, no?
Sí.
Doncs sí que és cert que aconsegueixen incidir en certa mesura en l'opinió pública digital, eh? Òbviament,
clar,
tot el que passa al món digital pot tenir després un trasllat o no als mitjans de comunicació tradicionals,
sí,
al carrer, etcètera. Però sí que és cert que incideixen en generar unes percepcions o posar un tema en l'agenda. Ho dic perquè moltes vegades això ho fan per fer suport a una candidatura, com era el cas que comentaves a hores d'ara, però també ho veiem aquestes pràctiques per fer com un atac al contrincant a través d'atacs personals o de fake news, no? Les desinformacions constants.
Ara ens deia...
No sé si...
Sí, has contestat perfectament. Carlos, perquè clar, ella Teresa ens deia que sí que és capaç aquesta pràctica de treure un rèdit, un cert rèdit, però tu creus que veritablement té un rèdit polític, Carlos, fer una cosa així?
Jo des de la meva experiència jo us diria que no. Jo diria que no, en el sentit que normalment quan s'han detectat i es detecten campanyes coordinades d'aquestes de distribució de continguts falsos, realment la seva incidència en les pròpies xarxes és mínima. És mínima per un sentit, perquè normalment tenen unes comunitats molt pobres al darrere. Llavors, o fan com han intentat fer amb la Jona Masdeu, que perfils amb comunitats fortes al darrere puguin fer retuit i li puguin donar visibilitat per veure si així doncs realment aconsegueixen tenir un determinat impacte, però acaben sent molt limitades, d'acord? No és allò que puguin influir o que puguin canviar l'opinió d'un determinat sector perquè acabi de fer no sé què. Realment, on acaben incidint, on acaben influint, doncs és en determinats perfils força seleccionats, per dir-ho d'alguna manera, que estan molt identificats o molt conscienciats amb un determinat tema, que estan seguint allò molt a prop, i llavors veuen allò i diuen, ostres, i ara ha sortit aquesta que diu que és periodista, i ara està fent això, clar, i ara estem pendents del tema de la decisió de la taula del Parlament per veure si al Dalmases li foten la sanció per una conducta irregular amb els periodistes, i llavors aquí es complica tot una mica. Però realment el rèdit, en una campanya electoral, en d'allò, jo diria que és mínim l'impacte que poden tenir.
Clar, perquè sí que és cert que ens ho explicaves, Teresa, ara, la diferència entre troll, bot, quan és una cosa... Perquè jo tinc al cap també el cas de Josep Maria Bartomeu, no?, el que va ser president del Futbol Club Barcelona, que d'alguna manera va contractar una empresa perquè fes una campanya a xarxes en contra de certs jugadors, en contra de certs exdirigents, a favor de si mateix. Clar, quan hi ha a lo millor 3.000, 4.000, 5.000 perfils que alhora van amb una tendència, amb un hashtag, doncs sí que pot haver una tendència. Però en aquest cas, en el cas que estem parlant de que hem conegut aquesta setmana, etc., és que era una sola persona, a més fent-se passar per una periodista que suposadament treballava al Parlament, que allà realment tot el que treballa es coneix, és que jo crec que aquí han tingut molt poca vista en aquest cas, no? Teresa? Teresa? Hem perdut a Teresa momentàniament. Carlos, val per tu també la pregunta. En aquest cas, realment han tingut poca vista.
Sí, i a més és força habitual que tinguin aquesta poca vista, aquest tipus de trampes, d'acord? Uh-huh. No és gaire habitual, però sí que passa de tant en tant, i la primera excusa que normalment posen davant de tot això és que m'han hackeado el telèfon, o m'han fet no sé què. Llavors, clar, és la primera excusa que es posa al davant quan han intentat fer una jugada que no és l'adequada, i a partir d'aquí, doncs, els han casat, vamos, però de ple, no? Uh-huh. Fixa't, podem treure o podem agafar un exemple que encara s'està jutjant en aquests moments, que és tot el tema de la xarxa que va posar el Partit Popular en el seu moment, doncs, amb el tema de la financiació de la Caixa B, del partit i tota la història. Doncs, en aquell moment també van posar en marxa tot un seguit de digitals falsos, de perfils falsos a xarxes, intentant canviar l'opinió pública i, sobretot, especialitzada d'algunes persones amb certa influència, no? a l'hora de fer tot això. Per cert, tots aquests moviments s'anomenen astroturfing, d'acord? És un palabra una mica raro,
sí.
Però l'astroturfing precisament és el que intenta ser això, no? Intentar canviar aquella percepció de la realitat a favor o en contra d'una determinada persona, d'una determinada opinió, d'un determinat partit, etc. Llavors allà els hi van casar de ple, també. O sigui, és que normalment quan es fan aquestes coses, ara mateix hi ha molts ulls fiscalitzant tot el que passa a xarxes. Uh-huh. Per tant, tard o d'hora és fàcilment identificable totes aquestes estratègies.
Hem recuperat la Teresa Sigues. Teresa, tornes a estar amb nosaltres, eh?
Sí, sí.
Perfecte. Teresa, quin és el camí correcte, per tant, si no es recorre a aquestes estratègies una mica cutres? És a dir, com s'organitza avui en dia la comunicació des del punt de vista digital?
Bueno, jo crec que és fonamental tenir els activistes digitals, no, enfortits i empoderats també per poder dir la seua a xarxes, no? És a dir, amb veu pròpia i que els puguen ser fàcilment identificables. Allò dels trolls que deien, per exemple, un troll, imagineu, a un municipi petit, no? Quan parlem de política municipal també,
no té
cap sentit perquè la gent coneix al veí del costat,
clar.
No? No és el mateix que un compte anònim te digui alguna cosa que algú encara hi veu, que identifiques o que pots parar pel carrer i parlar perfectament et digui alguna cosa, no? Per tant, allò dels activistes digitals, tant el món més municipal de petits municipis com àmbit autonòmic, com és aquest cas, o altres àmbits més grans, no? S'han de tenir ben activats, mai millor no dic, eh? Com? Pues, normalment es vehiculen aquests activistes a través de grups de Telegram o de WhatsApp, eh? Depèn de si és més unidireccional o és més de grup conversa, i les funcionalitats de cadascú se solen vehicular a través d'aquí. I la gràcia és que ells mateixos, o sigui, donar-los materials que puguen viralitzar, que puguen compartir fàcilment i es puguen, bueno, replicar a les diferents xarxes.
Jo sí que volia demanar-te també, Carlos, per la responsabilitat, a veure si tu en saps respondre, que té la pròpia xarxa social amb els perfils falsos o que pugen contingut nociu a les xarxes. Això la pròpia xarxa, clar, estem parlant de milions d'usuaris, en aquest cas era un compte de Twitter, suposo que també passa amb altres xarxes socials, però la xarxa social en si, en aquest cas Twitter, quina responsabilitat té a l'hora de permetre uns perfils falsos?
En principi no té cap responsabilitat com a tal, és a dir, és una proveïdora de servei a uns usuaris i, per tant, no té responsabilitat sobre el contingut que s'està publicant. És a dir, no té un caràcter de mitjà de comunicació responsable de tot allò que s'està publicant en la seva plataforma. aquest aspecte és clau, sobretot en fixa't, ara mateix en Estats Units, aquest aspecte és el que s'està discutint i es va començar a discutir amb Donald Trump precisament per intentar fer responsable a xarxes de tot allò que s'estava publicant. I és un element clau precisament per aquest tema, no? Però tenir la responsabilitat d'un perfil fals, doncs mira, doncs estan des de ja fa temps totes les plataformes, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, inclús en WhatsApp, que podríem dir que és el dark social, no? Allò que està darrere, que no es pot monitoritzar, uh-huh. Estan fent grans esforços per intentar evitar doncs, aquestes plataformes de bots, aquesta distribució de continguts doncs, que podrien ser falsos. Doncs mira, no ho sé, per posar-te un exemple, el WhatsApp, per exemple, quan t'arriba un contingut que s'ha reenviat moltes vegades, sí. Ja t'apareix la senyaleta aquella de dir, això s'ha reenviat moltes vegades, no? Com dir, para el carro amb això. O amb el tema de Twitter, depèn de quina cosa vas a fer, és a dir, si vas a fer un retuit i no has fet clic a l'enllaç, et diu, no vols llegir primer el que hi ha al darrere? O sigui, posen en marxa doncs, determinades eines i determinades mesures per intentar evitar doncs, que les plataformes automatitzades i el contingut fals i els perfils falsos, doncs, tinguin ressonància dintre de les seves pròpies plataformes. Però també és cert que és molt complicat de poder controlar tot això per la gran quantitat, pel gran volum d'usuàries sí. que hi ha en aquestes plataformes.
Clar, Teresa, perquè no tothom és usuari de xarxes, tu ens ho deies al principi, que de fet de vegades veiem tendències molt clares a les xarxes que després no es corresponen amb els resultats, per exemple, electorals o d'altres tipus, no? Fins a quin punt les xarxes, ja per anar acabant, són importants o representatives de la societat? Tu com ho veus?
Bueno, no tothom té xarxes, però moltíssima gent té WhatsApp, per exemple, no?
Això sí,
i també és
segurament.
Una xarxa que moltes vegades ens oblidem i es pot fer una gran campanya a través d'aquesta i bueno, moltes vegades que d'ella ens oblida. Fins a quin punt és representatiu? Doncs fins al punt en què tu ets conscient en quina xarxa estàs, quin és el perfil de... Vull dir, el que passa a Twitter i el perfil de gent que està a Twitter no és el perfil que està a Instagram, el partit que està a Virreal o el perfil de gent que està a TikTok. Uh-huh. Per tant, has de poder extrapolar allò que estàs llegint per una lectura entre línies, no? També per allò de la representativitat. Uh-huh. Però sí que és cert que hi ha molta gent que s'està informant a través de les xarxes socials i que les xarxes socials cada vegada més són la font principal o una de les principals fonts d'informació política. Uh-huh. I aquí ve el perill, no? I d'aquí a tot allò que comentava el Carlos d'eines o coses que ens donen les xarxes socials que ja ens van avisant d'això l'han reenviat moltíssimes vegades o han fet clic abans de compartir, etcètera, no? Però bueno, hem de tenir... O sigui, ahí forma part també de la responsabilitat ciutadana a l'hora d'interpretar o la notícia, veure les fonts, etcètera, no? Però bueno, la representativitat de les xarxes socials és la que és. I nosaltres, és a dir, tothom hem de saber, bueno, això, saber interpretar d'on ve i quin és el perfil de gent que hi ha, que he comentat.
Teresa Sitges és periodista especialitzada en comunicació i estratègies digitals. Teresa, moltes gràcies per entrar amb nosaltres. Ens ha agradat molt la teva participació, com la del Carlos, que ara l'acomiadaré després d'acomiadar-te a tu, farem per parts. I realment, a mi m'heu ajudat moltíssim, crec que ha estat molt interessant la conversa per entendre una mica millor què ha passat, què passa, com s'utilitzen les xarxes. I amb el vostre permís, doncs en properes ocasions us contactarem, perquè heu estat molt didàctics i sempre hi ha temes d'aquests que poden sortir i que ens podeu ajudar a entendre millor. Teresa, moltes gràcies.
A vosaltres.
I Carlos Guadián, politòleg especialitzat en reputació online, trasllado el mateix que li he dit a la Teresa, interessantíssim, i si tu ens dones el permís, doncs per properes ocasions, comptem amb tu.
Clar que sí, perfecte.
Una abraçada i moltes, moltes gràcies, Carlos, per estar amb nosaltres. Adéu-siau. Fem una petita pausa de re i Salvatore en aquest estudi continua la Macedònia, aquesta barreja boja. Passem del tema digital, de coses cutres, a un tio guapetón com és Salvador.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Rafa Sanahuja.
I tornem amb alegria, amb moltes ganes de fer-los i agradable aquest espai d'economia. Ens esforcem perquè sigui així. Ja ho veuran.
Camins.
Però quan qui es passa? La... Què, sí? Què dius? En la casa de la venta focs i els setmans?
Sí, sí. Sí, sí.
Ràdio Estel.
I a la producció, Paula Moreno.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Segons i arribarem a... Ui, no, he començat fatal per dir l'hora. O sigui, més o menys 20 minuts i arribarem a les 8. Així, tots tranquils. Això és Economia amb Valors, amics, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb col·laboració de la Fundació La Caixa, ja ho sabeu, el nostre patrocinador d'aquest espai. És dijous, per tant, qui ens visita en aquest estudi? Jo crec que tothom a les seves cases està pensant en un nom i en un cognom. Salvatore Aragonès.
Ah, Salvatore, m'agrada això.
T'agrada?
Bueno, m'agrada, a veure...
No, bona vesprada, Salvador.
Jo no em dic Salvatore, em dic Salvador.
Bueno, però tu has estat molts anys en Itàlia...
però esclar, allí era Salvatore.
T'ho deien, allà, Salvatore?
Ah, per força. Per allí força. Salvador no...
No.
Allí t'italianitzaven el nom, no?
T'italianitzaven. A mi m'agraden dit Raffaello, el Raffaello.
Raffaello. Ah, tu series Raffaello, sí.
Raffaello.
Sí, Raffaello, el pintor aquell famós, no?, de...
El pintor famós. Sí. No sé què va pintar exactament, però era famós. Després tindríem la Paola, la Paola Moreno, la nostra al servei tècnic.
Sí.
I Ferran, no? Ferran no sona malament. Ferran no malament.
Ferdinando,
el nostre cap de producció, cap de producció, diguem-lo bé. Doncs bona vesprada, Salvador.
Bona vesprada. I escolta'm, avui tenim algunes coses que comentar, no?
Sí, en primer lloc m'han dit que vens de fer una tasca important a casa teva.
Com?
que vens de fer una tasca important a casa teva perquè has canviat una cosa que és important.
El què?
Una bombeta, no?
Així volia canviar una bombeta i l'ho de la baix.
Però ho has aconseguit o no?
I fet una trencadissa. No, la bombeta no la vaig poder canviar.
Al final no?
No, perquè, home, si vaig caure, després ja no vaig tornar a pujar. Perquè
vas caure, Salvador?
Tots me van dir, tu no pots pujar pels puestos.
I no vas fer cas?
No sé què, i
has
tal,
de fer cas.
Perquè... Eh?
Has de fer cas, Salvador, el que et
diuen. Sí, ja. Ara ja estic totalment conscienciat de que aquestes coses no les puc fer.
Bueno, diu Xavi Hernández que s'aprèn a base de castanyes.
Ah, sí.
Per tant, en aquest... Mira,
jo crec que les castanyes són les que tenim ara aquests dies pel Tots Sants. No?
Castanyes i panellets i bombetes. Però estàs bé, no, Salvador?
Sí.
Tot bé?
Sí, tot bé.
Perfecte.
De moment, gràcies a Déu. Eh?
Volies parlar-me, per començar la nostra secció d'Economia en Valors... De...
Bueno, ja hem saludat els nostres oients, no?
Sí, clar. Saluda, saluda.
Els nostres saluda. Oients són el número 1 de la... És la matèria prima de la nostra...
Avui li deia a una oient via Twitter, li deia, ets la number one. Perquè
ah, sí?
ens ha dit, quina ràdio sou, que meravellosos, que estupendos. I dic, i tu la number one, li he dit jo,
ah,
per
vale,
Twitter.
Perfecte. Pam. Va, va. Doncs, bueno, Rafa, avui... El
què ha passat? Banc,
la notícia fresca, és que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès en 75 punts bàsics, és a dir, el 0,75%.
Ah.
La notícia ja era esperada ahir, quan l'euro va pujar la seva cotització davant del
sí.
dòlar, no? I quasi es van posar... es van aparellar amb quant a valor. Aquesta és la tercera pujada consecutiva del tipus d'interès després de que els països que tenen l'euro com a moneda, és a dir, l'eurozona,
sí.
la inflació no solament ha baixat, sinó que s'ha posat el 9,9%, és a dir, el 10%. I clar, amb una inflació així, i si tu no fas una estreta monetària, doncs continua pujant. De continuar així, el BCE continuarà incrementant el preu del diner. Les hipoteques de tipus variables reben una altra garrotada. Ho sento.
Tu tens hipoteca? Així... Tens hipoteca, tu, Salvador?
Eh?
Tens hipoteca?
No, no tinc hipoteca.
Per sort.
Gràcies a Déu.
Gràcies a Déu, sí, senyor.
Perquè això d'hipotecar-se...
Mala.
Ja ho vaig viure en el seu moment i
mala idea.
És molt complicat.
Malíssima idea. Salvador,
vinga.
Parlant de bancs, el Banc d'Espanya confirma el tancament de l'aixeta de les hipoteques, justament.
Sí. L'enquesta sobre préstecs bancaris del Banc d'Espanya
sí.
Constata que hi ha un enduriment en la concessió del crèdit.
Vale.
És a dir, els préstecs per l'adquisició d'habitatge pateix la seva major caiguda des de 2008. O sigui que els bancs no volen saber massa cosa de les hipoteques perquè tenen por que la gent després no els pugui tornar.
Exactament.
Donada la situació econòmica inestable que estem patint, no? La banca espanyola va endurir els criteris de concessió de crèdit i les condicions aplicades i va registrar una caiguda de la demanda de préstecs en tots els segments
sí.
durant el tercer trimestre. Però l'últim trimestre de l'any ara es preveu doncs, que s'intensifiqui
vale.
la contracció de l'oferta de crèdit i el procés de demanda, segons aquesta enquesta del Banc d'Espanya. No? Mm. O sigui, si vols demanar un crèdit, ja has begut oli.
De fet, en el tercer trimestre de l'any, les principals entitats bancàries espanyoles van endurir els criteris de concessió de préstecs, principalment per l'augment dels riscos percebuts pels bancs pel deteriorament de les perspectives econòmiques i, en menor mesura, també per l'increment dels seus costos de finançament davant el procés de normalització de la política monetària. I quina serà la major caiguda de préstecs, Salvador?
Doncs la major caiguda serà el finançament de les llars, de les llars i també el finançament per la compra d'habitatge.
Es veu que hi ha una contracció general de l'economia en aquest cas.
Sí, i tant. I això es notarà. Però si tu mires el carrer, les terrasses estan plenes, els cotxes estan... els carrers estan plens de cotxes, jo no ho sé.
És sorprenent. Saps què passa? Aquí al voltant de la ràdio passa molt. Que la gent no sap què fer, tenim moltes hores.
Ah, no, perquè... no sap què fer i llavors es puja el cotxe i vinga, que està gasolina.
Exactament, i anem a prendre un cafè. I aquí al voltant de la ràdio hi ha molta vidilla.
Sí.
Escolta, Seat. Seat, parlem de Seat. Aconsegueix 397 milions del PERTE i anuncia que buscarà altres vies d'ajuda. Com està la Seat?
Doncs sí. El PERTE,
que
són les sigles que responen al projecte estratègic per la recuperació i la transformació econòmica,
En realitat és una ajuda per animar la producció del cotxe elèctric, que té, no té massa èxit a Espanya, tot sigui dit, i crec que la raó fonamental és que no solament són més cars, sinó que també doncs, bueno, hi ha pocs llocs per reportar, no?
Sí.
Les empreses automobilístiques s'han queixat, entre elles la Seat i Volkswagen, per la factoria de piles elèctriques de segon, entre parèntesis l'hauríem de tenir nosaltres, doncs esperaven molt més. Seat va demanar 700 milions i no ha rebut 397. A més, pues Albert no sé... s'havia oblidat de l'empresa gallega Stellantis Vigo, que esperava obtenir 600 milions d'euros. Doncs ni 5, tu.
O sigui, quants milions al final ha aprovat el govern?
Doncs 877 milions per ajudar a una desena de projectes per la reindustrialització. I en el cas de Nissan, de la reindustrialització de Nissan, de la zona franca, el govern aporta 108 milions. La quantitat pendent d'adjudicar són 2.200 milions i el govern vol concedir-ho. Això ja és una mica agosarat dir-ho, però bueno, vol concedir-ho l'any que ve. Quan te diuen l'any que ve vol dir bye bye.
Ah, sí? Així ho dius directament?
Sí, perquè, o sigui, bé, aviam, sofrim un endeutament grossíssim.
Déu-n'hi-do.
O sigui, que per tant, i aquests pressupostos que venen ara estan inflats. Bueno, no que estan inflats, perdó, estan expansius, el que vol dir que hi haurà molta despesa.
I això que seran, Salvador, los más sociales de la història,
Ah, sí, no, sí, segur. Escolta'm, jo demà poso aquí i diré, escolta'm, us donaré a tots les pròximes eleccions municipals, no? Me vaig a un poble...
I què diries? Què diries al poble? A Vilella, com
a
alcalde diria, vuestro que soy...
Us poso a tots un cotxe i un, no sé què, i un aparato de televisió... I una moto. Nou, perquè podeu veure... Escolta'm, guanyes les eleccions, passa que després no ho compleixes, això és una altra cosa.
Clar, que és el que sol passar. Doncs Salvador Aragonès i aquestes promeses electorals plausibles i possibles, amb aquesta promesa fantàstica, arribem fins al final de les notícies, fem una pausa, escoltem a la Caixa que ens fa una recomanació i tornem a l'entrevista.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Parlarem, Salvador, de la collita de l'oli. Tenim bones notícies o no?
Doncs no.
Vaja.
De moment... Això de l'oli està realment... la collita de l'oli que comença ara, doncs es preveu una disminució d'un 50% de la collita d'oli a Catalunya.
Déu-n'hi-do.
És més, a les comarques de Tarragona es preveu una collita encara més baixa. Doncs passaria de les 27.800 tones de l'any passat a només 11.000. És una clatellada forta.
I
aquesta,
tant, i tant, i tant.
A Catalunya es preveuen recollir aquest any 19.000 tones, quan l'any passat es van recollir 39.000 tones. Lleida també baixa la collita i es mantindria les collites de Barcelona i Girona, bueno, però que només es cultiven, només es
recullen,
recullen, sí. 1.500 tones. També baixarà la collita a nivell europeu, o sigui que un 35%, o sigui que l'any que ve anirem amb una restricció d'oli tremenda. Hi ha uns preus que no t'ho explico. Cal afegir que Espanya produeix el 40% de l'oli de tot el món.
Déu-n'hi-do.
1.150.000 tones, que aquest any han baixat un 23%. I això què significa? Doncs que ens ho explica el Jordi Pasqual, dirigent d'Unió de Pagesos per l'Oli d'Oliva i propietari de marca pròpia Torclum.
Doncs ja el podem saludar. Jordi Pasqual, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Jordi Pasqual, el que més coneix la situació de l'olivar i que ens explicarà què passa amb la collita d'enguany. En primer lloc, Jordi, com és aquesta collita tan baixa en aquesta campanya?
Bueno, el que ha succeït aquest any és que venim d'unes sequeres bastant importants des de fa quasi dos anys i el que ho ha agreujat més ha sigut que aquest any hi ha hagut una mena de sequera continuada amb unes calors molt fortes i els arbres que són mediterranis pues, no ho han pogut aguantar. perquè, bueno, el mes d'abril vam passar dels freds més forts que hem tingut des de que s'agafen dades, i en 15 dies vam passar a 41 graus sobre zero.
Déu-n'hi-do.
Les plantes no ho saben assimilar massa bé, tampoc, això.
Per tant, això vol dir que l'oli anirà car l'any que ve, perquè si no hi ha collita, pugen els preus, perquè, a més, s'han apujat els preus de l'energia, també, per exemple, del transport. Per tant, l'oli pujarà també de preu, no? Aquesta és la previsió.
Això ja es veurà, eh? Però en principi, aviam, si collim la meitat, tal com es preveu, si es cull la meitat, o sigui, necessites guanyar el doble per guanyar el mateix que l'any abans. Uh-huh. Això no passarà que s'apugi el doble. O sigui que si s'apuja un 15%, semblarà que s'ha pujat molt, però els pagesos no hauran guanyat ni molt menys el que tocaria guanyar.
Uh-huh. Sí, amb l'oli a vegades es fan barreges i química. Com podem tenir l'assegurança de que l'oli d'oliva, vaja, almenys que diu oli d'oliva autèntic, no? Serà autèntic o no serà autèntic? No ho sabem.
Com podem trobar
l'assegurança de que això de que és un oli d'oliva realment?
Perquè jo em refio, faig bé, no?, de refiar-me d'aquestes coses.
Perquè no ens enganyin, sí. L'oli d'oliva, sí. O vas a comprar-ho amb una cooperativa o vas amb un particular. Quan surts d'aquí, comença el martingala, i és on ens enganyen, perquè els lineals de les grans superfícies està ple d'engany amb l'etiquetatge.
Ara m'acabes de deixar de pedra, Jordi.
Sí, home. El 80% de l'oli que es ven en aquest país als lineals de les grans superfícies no és un oli d'oliva com s'hauria de dir.
Sí, són barreges químiques.
Llavors. Són barreges de diferents olis.
Però, i perdona, els pagesos i les persones que ho produïu, això no ho perseguiu una mica? No poseu una mica de remei?
Cada any, ara en aquest temps, surt una notícia que es posa a tots els diaris i surt una notícia de les empreses que enganyen amb la qualitat de l'oli. I aquesta notícia es veu, té una repercussió de 2-3 dies. Després ja, com que no es torna a repetir més durant un any, doncs es va oblidant, però això hi és. I moltes vegades ens posa extra verge davant de l'etiqueta i al darrere posa barreja d'olis refinats més una mica d'oli d'oliva. Un oli refinat només... un oli, quan s'ha de refinar, és que prèviament no era apte pel consum humà. Per això s'ha de refinar un oli. Doncs n'està ple d'aquests tipus d'oli. Encara que posi extra verge, que això és una aberració i un frau amb l'etiquetatge.
Per tant, aquesta és la... Bueno, el que ens està explicant Jordi Pascual, recordem, dirigent de la Unió de Pagesos per l'Oli d'Oliva i propietari de la marca pròpia Torclum. I recorda'ns, Jordi, perquè és que em sembla molt interessant, perquè jo sóc un fanàtic de l'oli d'oliva per cuinar, evidentment, perquè penso que aquí a la Mediterrània, a Europa, doncs tenim aquesta meravella que és l'oli d'oliva, saníssim, boníssim, per tota la nostra cuina, i a mi m'agradaria molt comprar un bon oli d'oliva. Recorda'ns on s'ha de fer això.
L'oli d'oliva, sí. perquè no tinguem cap problema,
sí, sí.
És això. Una cooperativa no t'enganyarà mai. No t'enganyarà mai, primer, perquè no es pot permetre el luxe d'enganyar. Mm-hmm. Quan hi ha altres empreses,
sí.
Hi ha empreses que es poden permetre el luxe de fer un engany. Però només volia remarcar una cosa.
Vale.
Una persona a l'any, una persona en tot un any consumeix aquí, en aquest país,
sí.
Espanya, que som consumidors d'oli,
sí.
Consumeix 8 litres d'oli. Si ara mirem el preu refinat, 8 litres. 8 litres.
No hi ha quadre, hi ha quadre.
Les estadístiques que hi ha mitjanes, eh?
Sí, sí, sí.
Consum mitjà. Un oli d'oliva refinat ara està voltant els 5 euros litre.
Sí.
I un oli d'oliva verge extra, que és la qualitat més alta que hi ha, està rondant entre els 6-7 euros. O sigui, posem que hi hagin 2 euros de diferència entre un refinat, que ja hem dit el que eren,
sí.
I un extra verge. Posem que hi hagin 2 euros i mig, 3 euros de diferència, ja anem a buscar la màxima, amb 10 litres que pot consumir una persona en tot un any. Serien 30 euros consumint el millor oli o el pitjor, que cadascú faci el que vulgui. Però aquí hi ha la diferència de preu consumint en tot un any, eh?
Sí, molt contundent, molt contundent les teves paraules i m'agrada molt escoltar-les, a mi personalment i segurament als nostres oients. Per anar acabant, canviem una mica de tema. Els camps, darrerament, estan envaïts de porcs senglars, estòrnits, garses, i ara comencem amb els ossos, també. Com ho arreglem, això, si hi ha els protectors dels animals, aquestes que mengen les collites? Sembla que l'agricultura està renyida amb els que volen la protecció dels animals.
No, sí, a l'agricultura ja li agrada que hi hagi o sigui, una varietat de fauna. El que passa és que s'han posat unes polítiques agràries o mediambientals que es van posar perquè es mengessin les orugues dels pins, sí. Van posar estornells. I els estornells, quan els van deixar aquí, que era és una espècie forània, quan van arribar aquí, doncs l'idea ja era bona. El que passa és que posat a la pràctica no va funcionar del tot, perquè els estornells, per comptes de menjar-se les orugues dels pins, es van estimar més les olives, de les oliveres.
Vale.
El mateix va passar amb els cabirols. Els cabirols van dir, si posem cabirols es menjaran els sotaboscos, i així gratuïtament tindrem els sotaboscos nets. Però els, per comptes d'anar a menjar-los ilagues seques, es van estimar més els brots tendres de les vinyes. I amb això ha anat passant amb moltes altres espècies. I clar, la idea ja és bona, però quan es posa a la pràctica s'ha de procurar que funcioni.
Sí, és que tenim els porcs senglars als carrers de Barcelona, eh?
Ai, sí, sí, sí.
Sí, no, no, el porc senglar tenim un problema supergreu, perquè si estan als carrers de Barcelona que es mengen els containers, que intenten buidar els containers, imagineu-se el que poden fer amb un camp de... jo què sé, de blat de moro o sí. De patates o del que sigui.
El Jordi Pascual és responsable de la Unió de Pagesos per l'Oli d'Oliva, i espero que a tots els cultivadors de l'olivera els vagi bé, si no amb collites i amb preus, de manera que es puguin guanyar la vida de manera el millor possible. Jordi, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres, adeu. Que recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que té un perfil fals a les xarxes. El trobareu com el Besador Loco. Arroba el Besador Loco. Ferran Capdevila a la producció. Carla Buigas i Pere Lluventí Balcells. És que em diuen coses i em tornen bots. Carla Buigas, Pere Lluventí Balcells a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza. I la clau de tot plegat. Resident de segon any, Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pel qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Ara en una estona s'hi posa el Pol, diguem-ne, i al final del programa l'acompanyo una estoneta fent el despropòsit. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous, aneu reservant els dijous, que és quan es juga l'Europa League. Nosaltres que ho deixem aquí, demà ho tornarem a fer.
Ai, demà.
Què farem, Salvador?
Camins!
Farem camins! És un plaer camins. Fer ràdio amb tu, Salvador.
Sí, doncs farem camins.
És un plaer fer ràdio amb tu. Sí. La Paula, aneu a posar nerviosa la Paula. Seguim fent coses, no pot tallar, està patint. Mira, ens talla.